Les infraestructures elèctriques són claus per al desenvolupament econòmic d'una zona o país, i aquí no hi ha volta de full. L'evidència s'ha posat a debat a la cimera energètica de Palma a partir de dos exemples, el de Catalunya en França i el del Magrib en Europa. Amb qüestions elèctriques, no s'hi juga a fer-se autosuficient. Sintonia, comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
El nostre primer punt d'atenció tornen, doncs, a ser les Illes, on s'ha parlat del precari estat de la xarxa elèctrica de Girona, que fa imprescindible la interconnexió amb el país veí. Repassarem el que ha donat de si aquesta segona jornada del Fòrum Euromediterrani d'Energia amb la nostra enviada especial, Rosa Pujol. Però abans, entrevistarem la nova consellera de Treball, Mar Serna. Volem saber quines són les línies estratègiques del seu departament. Coneixerem de la mà de Pilar García els detalls d'una altra empresa amb més de 50 anys de Catalunya. Avui, Cooperativa del Cadí, que elabora derivats làctics com ara formatges i mantega. A l'espai de responsabilitat social, avui parlem de corrupció. I estrenem, atenció, un subespai mensual dins l'àrea que dediquem cada divendres a la innovació. Us volem parlar de tendències amb la Queta Gramany i la Mònica Jiménez, però no de tendències de moda, com d'entrada us pot venir al cap, sinó de tendències de mercat, d'organització d'empreses i també d'esdeveniments. Tot un món, doncs, a descobrir. Una altra de les cares noves d'aquest govern és Mar Serna, consellera de Treball, tot i que portava molt de temps com a directora de Relacions Laborals. Consellera, abans de tot, moltes felicitats pel càrrec. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Vostè, que porta des del 2004 fent de mitjancera multituds de conflictes laborals, com es traduirà tota aquesta experiència acumulada en els plans d'actuació de la seva conselleria?
Pues es traduirà, en definitiva, en la Direcció General de Relacions Laborals. Ja han assolit uns procediments, una forma de gestionar els conflictes, una forma d'apropar les postures de les parts. Per tant, aquesta part es consolidarà, forma part, diríem, del nostre dia a dia. Això ja hi ha una forma de fer, hi ha un equip de gent que continuarà fent, i per tant jo penso que juntament amb empreses, juntament amb organitzacions sindicals i juntament amb representants dels treballadors, i han assolit una forma de dialogar i resoldre els conflictes mitjançant la negociació. Per tant, això s'ha de continuar per aquesta via i impulsar-lo.
Perquè les línies estratègiques bàsiques d'aquest departament, per on passaran?
Pues hi ha una línia estratègica bàsica, bueno, jo diria dues. Una, la qualitat de l'ocupació, i l'altra és intensificar el diàleg social i la millora de la negociació col·lectiva. La primera, quan parlem de qualitat de l'ocupació, a Catalunya ja des d'aquest any ja hem arribat a uns nivells d'ocupació d'homes i dones molt elevats. Hem superat ja el que va dir la Unió Europea fa gairebé 6 anys i estem a un nivell d'ocupació d'un 70%. I les dones, que sempre l'atur de les dones està molt per baix, estem un 60%. Per tant, ara no és un problema de quantitat, el problema el tenim en la qualitat. I quan parlem de qualitat, parlem de reduir la temporalitat, encara que tenim una tassa de temporalitat la més baixa de l'Estat, però també parlem de reduir la sinistralitat, aquí hem d'intensificar totes les polítiques. I, per últim, qualitat també és igualtat. Igualtat de tracte entre homes i dones en el mercat de treball, però també hi ha altres col·lectius. Tenim els treballadors i treballadores discapacitats, que són un col·lectiu important, que hem de fer front a les seves necessitats. I, per últim, tenim un nou repte molt important en les relacions laborals, que és la quantitat de persones que venen, que s'incorporen a treballar en el nostre país i que han crescut de forma molt important. I hem de fer front també a gestionar aquesta diversitat i a gestionar aquestes necessitats que tenen a veure amb aquest nou procés d'incorporació de gent nova i gent amb altres cultures, amb altres valors, i que s'han d'integrar bé en el nostre mercat de treball.
Ara que vostè parlava de paritat i d'igualtat, una cosa que sempre ha defensat clarament, ara que vostè forma part d'un govern amb 10 consellers homes i només 4 conselleres dones, jo no sé com ho veu, n'ha parlat amb el president, que això està una mica mal equilibrat.
A veure, jo penso que hem avançat. Hem de tenir en compte percentualment, No hem arribat a la paritat, això és cert, però hem avançat. Recordi que a l'anterior govern n'hi havia 17 conselleries, i n'hi havia 4 dones, Ara hi ha 14 i són 4 dones. Per tant, percentualment hem avançat. Però penso que aniran avançat. I sobretot el que a mi em sembla més important, i a més estic convençuda perquè el president ho ha dit i ho ha dit expressament, que hem de fer polítiques per promocionar la igualtat d'entre homes i dones. I això és un dels eixos fonamentals i que aquest govern ho oscil·lirà al final de la legislatura, perquè impulsarem aquestes polítiques, encara que hem de millorar la paritat entre homes i dones, en la presència en els càrrecs d'alta responsabilitat. Quan acaben els nomenaments, estic convençuda que haurem avançat de forma important amb aquesta paritat.
Quines mesures pensa tirar endavant per contribuir a reduir l'alta sinistralitat laboral?
Però mire, tenim un pla de govern de prevenció de riscos laborals que es va aprovar al febrer del 2006 per gairebé 4 anys i aquest és el nostre full de ruta. I aquest ho va aprovar el govern, però es va fer amb la participació de les organitzacions empresarials i organitzacions sindicals. Mire, això es redueix en un tema important. La gent no pot perdre la vida per anar a treballar. Per tant, s'ha de garantir la seva seguretat. I això és fonamental per nosaltres. I hi ha empreses que ho estan fent molt bé i empreses que ho estan fent molt malament. Nosaltres anirem i ens adreçarem directament a aquest percentatge petit d'empreses que representen gairebé un 15% del total d'empreses de Catalunya que no estan assumint les seves obligacions i les seves responsabilitats. I aquelles que vulguin voluntàriament afegir-se a programes de reducció de la sinistralitat, nosaltres estarem al costat i els ho donarem i els oferirem tot l'assessorament i el recolzament que necessitin per millorar i per garantir el dret a la vida i el dret a la salut dels treballadors i treballadores del nostre país.
Aquesta nova conselleria deixa de banda algunes competències que tenia l'anterior, com ara indústria, però n'agafarà de noves. Tindrà nous reptes sobre la taula, com ara la gestió dels fons destinats al reciclatge dels treballadors ocupats, l'antiga Forsem. Com s'afrontarà això?
Bueno, això ja s'havia iniciat, el traspàs de part dels fons del Forsem ja s'havien treballat. El problema és que ara es tanca ja d'una forma, sembla ser més estable i garantint el Tribunal Constitucional. El que va dir el Tribunal Constitucional s'avança amb l'acord de tots els agents socials implicats, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, govern de l'Estat i els governs de les diferents comunitats autònomes. Per tant, és un gran repte perquè hem de tenir una cosa molt clara, que per generar ocupació hem de respondre a les necessitats de les empreses que volen crear ocupació en aquest país. I, a més, també hem d'oferir el repte de transformar, o sigui, moltes empreses han de fer la transformació, han d'innovar, i aquesta innovació, si no va en la innovació de la formació dels seus recursos humans, no anem bé. Per tant, tenim un gran repte, que és en veure com plantegem de forma conjunta les noves necessitats que té el nostre mercat de treball, juntament amb aquest traspàs de fons de forma important que hem de gestionar per fer front a aquestes necessitats de les empreses, que en definitiva són les que estan creant ocupació i que han de mantenir una ocupació estable i una ocupació de qualitat en el nostre país.
I ja per acabar, la reclamació de Coscubiela des de Comissions Obreres de millorar la gestió dels fons destinats a formació, diu aquest sindicat que la prioritat hauria de ser la reforma de les polítiques actives.
Jo penso que és una prioritat de tots i, per tant, aquestes no es poden fer de forma unilateral, sinó que s'han de fer de formes consensuades. Estic convençuda que aquesta és una prioritat de totes les organitzacions empresarials, sindicals i, de fet, també del govern. Però per fer-ho això, i a més tenim organismes de participació, que tenim un Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els que estan presents aquestes organitzacions, i aquí és on hem de començar a treballar. Això serà un procés no d'avui per demà, però sí que és cert que hem d'obrir aquest procés, hem d'obrir el diàleg per arribar a acords, que en definitiva jo penso que amb això estem d'acord tots.
Consellera de Treball, Mercè Arna, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Economia i Empresa poques hores després d'estar ja gaudint d'aquest nou càrrec. Gràcies, sort. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.
Economia i Empresa.
Marxem ara cap a Palma, on avui, en el marc del Fòrum Euromediterrani de l'Energia, s'ha parlat, entre d'altres coses, de la importància de les interconnexions elèctriques entre països per evitar macroapagades, com la, recordeu, la de principis de mes, que va deixar mitja Europa sense llum. Per cert, que a Barcelona aquest matí el Múnia defensava la necessitat d'aquesta interconnexió entre França i Espanya. Doncs bé, d'això se n'ha parlat també a Palma. Rosa Pujol, bona nit.
Bona nit, Nati.
I què s'ha dit sobre aquesta qüestió?
Doncs ha estat el president de Red Eléctrica Espanyola, l'empresa encarregada de fer les obres de la interconnexió, qui ha justificat la infraestructura pel precari estat de la xarxa elèctrica gironina que no permet garantir el subministrament en aquests moments.
La interconnexió debiera reivindicar-se, no rechazar-se, sinó reivindicar-se. En Girona debiera ser un elemento de reivindicació, porque una zona desarrollada que está creciendo su demanda eléctrica, que está creciendo su consumo eléctrico de forma muy importante, que está desarrollándose industrialmente de forma muy potente, o sea, no puede tener un sistema eléctrico tan precario.
I sobre el Magrib i Europa també se n'ha parlat. Què hem pogut sentir?
Doncs sobre aquesta qüestió, Atienza ha dit que estan ultimant els últims problemes tècnics que encara queden i que, si tot va bé, a mitjans de l'any que ve, els països del nord d'Àfrica estaran connectats amb Europa a través d'Espanya amb una xarxa elèctrica.
Gràcies, doncs, Rosa. Bona nit, Mallorca.
Bona nit, Nati.
Un minut escàs per 9:45. Cop d'ullar a les borses. Endavant, Queta.
Tancam la setmana en vermell i l'IBEX 35 torna a estar per sota dels 13.700 punts. Després de recular un punt i mig, el selectiu s'ha situat concretament als 13.600, sobretot arrossegat per les constructores. Acciona ha perdut un 5% i ACS un 3%. La protagonista, però, ha estat la companyia de baix cost Vueling, que avui començava a cotitzar i ha tancat en les accions a 33 euros, un 10% més que el preu fixat per l'empresa. A la resta de parquets europeus també vermell arreu, en París al capdavant, que ha reculat un 1,4, el segueix Frankfurt, que ha perdut un punt, i Londres un 0,4%.
I així ens situem pràcticament a 9:45 del vespre. Tal com indica la sintonia, parèntesi a la informació econòmica i d'empresa per fixar-nos en d'altres qüestions. Bona nit.
Hola, bona nit. L'acadèmic italià Antonio Scaramella, expert en l'espionatge de la Unió Soviètica, també està contaminat amb el Poloni 210. Scaramella es va reunir amb l'exespí Alexander Litvinenko l'1 de novembre al restaurant japonès del centre de Londres, on també s'han trobat restes radioactives. D'altra banda, el govern espanyol ha dit que no hi ha hagut cap canvi en l'evolució del procés de pau, mentre en Batasuna creu que s'ha arribat a un punt insostenible en el procés després de la detenció dimecres de 3 presumptes membres d'ETA al sud de França. En l'àmbit internacional, el líder de l'esquerra mexicana, Andrés Manuel López Obrador, encapçala una marxa pels carrers de la capital per impedir que Felipe Calderón pronunciï un discurs a la nació com a nou president. Enmig de baralles i disturbis, el candidat conservador ha jurat el càrrec al Congrés, protegit per la policia i el temps. Continuaran arribant núvols per la franja de Ponent, que s'estendran per tot el país i faran que aquesta nit les temperatures baixin menys.
Gràcies, Marta Vives. Bona nit.
Bona nit.
Moment ara de conèixer els detalls d'una altra empresa de casa nostra.
El reportatge. Empreses catalanes, amb Pilar García.
A finals del segle XIX, la fil·loxera havia assolat el país i destruït les vinyes. La comarca agrícola de muntanya de l'Alt Urgell s'havia de reconvertir si volia continuar endavant. Josep Zulueta i Gomis va ser qui va plantejar una idea renovadora sobre la base de la ramaderia i a través de l'esforç col·lectiu.
Va convèncer una sèrie de gent que van veure la idea i es va començar a importar vaques de Suïssa i va començar el tema així, en forma cooperativa, per transformar tota l'economia del país.
Així va néixer, el 1915, la cooperativa Cadí. Elabora derivats làctics, bàsicament formatge i mantega. Té la fàbrica, la Seu d'Urgell, on treballen unes 130 persones, i la facturació anual s'acosta als 37 milions d'euros. Bonaventura Revés, president de la cooperativa Cadí, en dona més detalls.
Actualment, a portadors de llet n'hi ha 150. Això ha anat disminuint, al començament n'hi havia 900, perquè és la típica ramaderia de muntanya, mitja dotzena de vaques, i això, pel pas del temps, ha anat evolucionant. i avui van quedant explotacions ramaderes modernes, explotacions ramaderes bastant de producció. És a dir, la llet va augmentant, però el nombre de socis va disminuint.
Tota la llet procedeix de ramaders de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i així és com funcionen.
Produeixen la llet, es porten a la cooperativa elabora el producte, el ven, i el resultat de les ventes doncs, van en el preu de la llet. L'única diferència amb una societat mercantil és que en lloc de distribuir el benefici en el capital, distribueix a la matèria primera, no? Amb la qual el pagès rep el benefici de la matèria primera i de la industrialització i comercialització del producte.
La cooperativa Cadí rep uns 200.000 litres de llet diaris que es converteixen en una quantitat d'entre 25 i 30 tones de producte sòlid. La mantega no ha variat amb el pas dels anys i té denominació d'origen, però el formatge sí que ha anat evolucionant d'acord amb els gustos i les tendències del mercat.
Cada vegada més la formatgeria històrica del formatge de postres, no diré que desapareixi, però va minvant. I al costat d'això hi ha infinitat de productes derivats de la llet que cada vegada estan agafant més auge, no? Com per exemple, formatges per pizzes, formatges per farcits de pastes, en fi, el formatge cada vegada es va integrant més amb altres formes que no són les històriques del formatge clàssic.
El principal consumidor de productes Cadí és Catalunya i de l'àmbit internacional, França.
Catalunya i el Llevant, fonamentalment, perquè el centre d'Espanya i el sud d'Espanya són més mercats de llet d'ovella. França és allà on exportem més, gairebé exportem el 30% de la producció, a Alemanya, Estats Units i petites quantitats a la resta de països.
Catalunya Informació. Xavier Marcet, molt bona nit.
Bona nit.
Avui toca parlar de responsabilitat social com tots els divendres i avui al voltant de la corrupció. Què ens vols explicar sobre la corrupció i la responsabilitat social?
Home, el primer és que avui era com bastant lamentable llegir els diaris. I aquesta tarda, em sembla, aquest matí, a més, hem tingut un apercebiment, no?, per part de les Nacions Unides sobre la corrupció en l'àmbit urbanístic. I això, la veritat, és que genera una mena de pessimisme, com de tristor col·lectiva, no? I realment no hem de caure en aquestes dinàmiques i quan, bueno, hi ha dinàmiques de corrupció, doncs un para la mà, l'altre estira la mà. És a dir, per tant, sempre hem d'estudiar això i hem de veure-ho, no? Si recorden els oients, com el primer dia que vam parlar de responsabilitat social corporativa, vam dir que la responsabilitat social corporativa començava per complir, i en aquest cas per complir la llei, no? Però tot això té una certa complexitat. Tot i així, doncs, hem d'intentar afrontar això, doncs, com una anomalia que hem de superar.
Tens informació al respecte, parles d'un informe sobre la percepció de corrupció d'una organització.
Sí, una organització que els oients trobaran fàcilment, que es diu Global Transparency, que si busquen doncs a Google sortirà, però si no és les 3 Ws amb Transparency, acabat en anglès, per tant amb y.org. I aquí cada any es fa un global report d'aquest, sobre un informe global sobre la corrupció, per cert, en el que Espanya va aparèixer en el lloc número 23, en el lloc just després dels Estats Units, els primers països, Finlàndia i alguns altres països escandinaus, i després, home, hi ha països de la Unió Europea que apareixen bastant avall, És Espanya 23 sobre 163.
Home, no està malament.
Home, no, esclar, hem d'estar més amunt per això, Itàlia 45, països com Grècia 54, països com Turquia 60 i després Argentina 90 i pico No, la veritat és que és un informe molt, molt interessant i, com sempre, discutible, perquè fer aquest informe sobre bases quantitatives i qualitatives sempre és discutible, no? Però voldria avui ressenyar no només la cara negativa de tot això, que és, insisteixo, decebedor, sinó també la cara positiva, i és que aquest any les Nacions Unides van promoure una iniciativa que es diu la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.
I exactament en què consisteix? Què és el que planteja?
Com sempre, quan ho llegeixes sempre dius, sempre passa amb això de les Nacions Unides, sempre tens la sensació de que has d'anar una mica més enllà. També ens passa amb un instrument que de les Nacions Unides sobre responsabilitat social, que és el Global Compact, que en parlarem. Però és allò, primer, promoure la cooperació internacional en aquest camp, promoure la investigació, promoure la lluita contra la corrupció. Què passa? Home, passa que són moltes recomanacions, vol dir que hi ha un primer estat d'opinió que és compartit, però en el que es deixa a la mà dels estats que transformin determinades conductes en delictes. I això encara hi ha molts països en els que no passa. I és molt complicat, perquè molt sovint són els països més emergents. Per exemple, els països que apareixen com a més corruptes, fixa't, són tres països que estan en una situació terrible en aquests moments.
Què són?
Sudan, que avui ha tornat a haver-hi aquest gran problema d'enfrontaments,
sí.
Irak i Haití. És una situació molt complicada, sí, i treballar en aquests països i treballar-hi com a empresa realment no és fàcil. Ara, aquesta nova convenció jo crec que l'hem de saludar, i l'hem de saludar positivament, no? Perquè segur que encara falten moltes més coses. Per exemple, hi ha coses que són especialment importants. La recuperació d'actius. No? Quan aquests dies llegim totes aquestes malifetes, no? de que aquest ha cobrat això, ha cobrat l'altre, sempre acaben passant per països tercers, no? I llavors el que es tracta és que aquests països tercers, que a més moltes vegades estan identificats, i en el nostre cas Suïssa, Andorra, etc., doncs iniciïn polítiques de recuperació d'actius, és a dir, que aquesta gent perdi el que ha cobrat doncs d'una forma irregular. No? Em sembla que és una mala notícia la corrupció, sens dubte, i des del punt de vista de la responsabilitat social una pèssima notícia, però que hi hagi iniciatives d'aquestes hem de saludar-les.
Xavier Marcet, parla-nos doncs avui de la corrupció relacionada amb la responsabilitat social. Gràcies. Ens retrobem d'aquí a 15 dies perquè divendres que ve és festa.
Doncs bon pont.
Igualment.
Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix l'espai Innovació.
Tendències.
Avui estrenem espai. L'últim divendres de cada mes el volem dedicar, dins aquest espai d'innovació, a parlar de tendències, i és que la realitat ho imposa. Mònica Jiménez, doctora en comunicació social i professora de la Pompeu Fabra, bona nit.
Hola, bona nit.
I Queta Carmany, que ja coneixeu de sobres, bona nit.
Bona nit.
Totes dues seran les responsables, les encarregades d'acostar-nos un cop al mes el mes últim de tendències que es portin. Expliqueu-nos, primer de tot, què hem d'entendre per tendències?
Doncs bé, una tendència doncs, no és més que una estratègia de mercat per despuntar una miqueta de les fórmules publicitàries habituals que duen a terme totes les empreses, en realitat. No és més que això.
Podríem dir que no són espontànies, no són una gran idea, sinó que es cuinen a les multinacionals. I com es fa? Doncs ho fan en base a estudis sociològics dels gustos, pors, dels desitjos dels potencials consumidors. Per exemple, fa uns anys varen descobrir que hi havia un col·lectiu de dones d'entre 30 i 45 anys, unes dones que normalment es cuidaven, intentaven fer una vida sana, que quan anaven a prendre alguna cosa no tenien cap refresc de referència. No els agradava el gas, ni les begudes amb massa sucre, així que es movien entre els sucs, l'aigua, els tés, els cafès, però bé, cap d'aquestes begudes es pot anomenar com a refresc. Per tant, vist això, una marca va analitzar els beneficis del te i va veure que s'adaptaven molt bé en aquest target de dones d'entre 30 i 45 anys. I va treure una beguda que tots coneixem ara, que totes les marques han tret al mercat, que és el te fred enllaunat.
Per tant, algunes vegades neix de l'empresa i d'altres vegades deu néixer a la inversa, també. La societat, el consumidor nou, fins i tot que pot crear-se amb uns gustos diferents, que no troba el seu espai de mercat, i a partir d'aquí és quan veuen les empreses una oportunitat.
Les empreses busquen a fora les necessitats dels consumidors i ho apliquen als seus productes, ja sigui en packaging o ja sigui en complements, etc.
Posem un exemple.
Un exemple, per exemple, és, a veure, conegut així de tot, Nike fa molt temps regalava càmeres a adolescents per tal que enregistressin doncs, les maneres de vestir, les maneres de comportar-se, la música que escoltaven doncs, al seu voltant d'amics. Aleshores, doncs bé, això és un cas de les empreses que van a buscar fora les tendències, no les creen.
De fet, Nike sempre està investigant, i de fet en parlarem abastament de moltes associacions que ha fet amb empreses ara, per exemple, en l'iPod, que treuen un nou producte conjunt, i sempre està molt al damunt del que vol el seu consumidor.
I unes de les grans tendències les trobem en els anomenats esdeveniments. Què hem d'entendre sota aquesta paraula, Mònica?
Doncs mira, un esdeveniment, a veure, no és res més que un acte fora de l'habitual, no? Que plega un grup de persones, una festa, una celebració, d'amics, una reunió. Què passa? Que en els últims anys doncs, moltes empreses han fet seva doncs, aquesta idea de dur a terme activitats, diguem-ne, sorprenents, per tal d'acostar-se d'una banda als seus propis treballadors i de l'altra doncs, als potencials consumidors de les seves marques o productes.
Posa'ns també alguna mostra, algun exemple, perquè ens en fem una idea.
Doncs mira, un exemple. A veure, què et semblaria si un dia passejant per qualsevol carrer de Barcelona et trobes un príncep, amb corona i tot, que du entre les mans una delicada sabateta de vidre? I és més, què faries, a més, si aquest príncep doncs, et demana que te l'emprovis perquè potser ets la mort de la seva vida? Doncs bé, aquesta és la tendència utilitzada allò en tant que esdeveniment pel portal maig.com, que va fer doncs, per donar-se a conèixer entre els sorpresos visitants a la Fèria del Libro de Madrid. Seguint de prop la passejada d'aquest príncep hi anava una hostessa doncs, que repartia punts de llibre que transmetia la filosofia d'aquesta empresa, és a dir, en frases com, per exemple, els temps han canviat, la manera de trobar l'amor també, o portes tota la vida llegint històries d'amor, viu la teva a maig.com.
Original, com a mínim.
Original.
Més casos.
Més casos, un de no tan divertit ni tan agradable, per exemple, el que organitza doncs, una empresa dedicada a esdeveniments interns, que és polonesa, aquesta empresa, i ofereix un viatge entre Varsovia i Cracòvia, un viatge en tren en exclusiva pels treballadors de determinades empreses, i fins aquí la proposta normal.
Bé, bé. Sona bé.
Sí, sí, sí. La situació, però, es complica quan aquest tren doncs, es desvia de la ruta, s'atura de cop i de sobte s'obre les portes i apareixen actors disfressats agents a les SS. Aleshores, aquests agents doncs, obliguen els passatgers a baixar del comboi, tot apuntant-los amb pistoles, els fan caminar una estona i els obliguen a cavar les seves pròpies tombes.
Caram, quin ensurt, no?
Quin ensurt, sí, sí, sí. El cert és que aquest esdeveniment macabre és seguit de prop per un psicòleg que pren nota del comportament dels treballadors i que, un cop finalitzat l'experiment, doncs, comenta la situació amb cadascun d'ells i aplicant l'experiència doncs, a les condicions laborals.
Bé, doncs, per si el primer programa hem intentat deixar clar de què parlarem un cop al mes, l'últim divendres de cada mes. De tendències amb la Queta i la Mònica. Gràcies, benvingudes.
Moltes gràcies.
A tu, adéu.
I com heu aconseguit diferenciar-vos de la competència?
Dissenyant un envàs pioner.
Caram, la meva empresa també necessitaria invertir en recerca i desenvolupament, però m'agradaria que algú m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i debats, atenen consultes...
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902 448 448.
Bon cap de setmana, fins dilluns.